10 i 6 minuts, moment de saludar l'Albert Macià del Servei Local de Català. Albert, bon dia.
Bon dia, Albert.
Avui és un bon dia, que avui que és l'últim dia de la temporada regular per la secció del Servei Local de Català, és un bon dia per assenyalar que no ens havíem vist mai en directe aquí. Podem revelar la màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio, la podem revelar.
La màgia de la ràdio, que és la primera vegada que vens en directe amb mi. Crec que
sí,
l'última vegada sí que...
Hi havia el Martí.
El Martí.
I un altre dia crec que hi havia l'Anabel.
Però... Sí, exacte, també l'Anabel ens va fer un dia la secció. Com estàs? T'agrada aquest estudi?
És ample.
Estàs més bé, oi?
És més ample, no? Vull dir, estem tenint vistes a l'exterior.
Tot és més agradable, sí, sí, sí. Doncs això passa quan vens el divendres.
No, sí, jo per mi ja saps que no poder venir en directe no és perquè no vulguis, sinó doncs perquè em posen reunions i altres coses.
Clar,
i...
clar, excuses. Tots són excuses.
Tots són excuses.
Avui portes un tema que de primeres t'ho he de dir. A veure... Així apassionant
no ho és, eh?
No sembla.
Bé, però com... Jo diria que... A veure, ara potser els del meu gremi s'enfadaran amb mi, però jo diria que d'entrada els temes que presentem, i si només els presentem amb un epígraf, amb un títol, jo diria que ganes allò d'acostar-nos-hi no en donen.
Però després els desenvolupem i la cosa té...
Sí, la cosa s'anima, no? Sí, és això que tenim nosaltres, sí.
És el divendres. Sí. A veure, avui vols parlar... A veure, és que... Fem una mica d'història de la llengua. El superestrat, l'estrat i el substrat.
Sí, ara et faré
substrat una... em sona una mica a hort, urbà.
També. Jo ara et faré una broma d'aquestes meves, és a dir, molt dolenta. És a dir, a mi em recorda això del superestrat quan el meu pare anàvem en cotxe i jo tenia 12 o 13 anys i començava a tenir interès per la música. Deia, mira, ara et posaré una cosa que m'agradava a mi quan era jove. Em posava un casset de Supertramp.
Oh! No,
no t'ha agradat.
Mira, perquè m'has d'omplir cara tota la secció, si no et feia fora.
Bueno, és igual, vull dir que... No, però em sonava a una cosa que doncs això, que no acabava de comprendre i com molt ampulosa, no?
Sí, home, a veure, els... Tal com sonen, sembla molt complicat, però segur que té la seva...
Bé, ara ho expliquem. En tot cas, els conceptes aquests, primer, per situar una mica, perquè, clar, si féssim història de la llengua necessitaríem tota una temporada sencera i no ens l'acabaríem. Per tant, avui apuntarem uns conceptes que fan referència a la sociolingüística, concretament. Més que no pas a la història també, però des d'una perspectiva més social. Anem a veure. El superestrat són aquelles llengües que han estat... o que estan, vaja, en contacte, però que una llengua en influeix a una altra, però sense arribar a substituir-la, d'acord? És a dir, abans potser això no era tan habitual, perquè, clar, ara, avui dia, per exemple, el superestrat, podem parlar del superestrat anglès, amb el català i pràcticament totes les llengües, no? És a dir, l'anglès, és a dir, tot i que no vivim en un territori de parla anglesa, doncs ha penetrat d'una manera, no? Vull dir que fins i tot d'una generació a una altra hi ha canvis. És a dir...
Ara tenim els adolescents d'avui en dia que es diuen entre ells bro.
Clar, sí, sí, sí. I jo me'n recordo que el meu pare... Tenen
ganes d'estampar-los contra la paret, també, però és una altra cosa.
Bé, això també és...
Sí, m'ha de fer-se gran.
Segur que nosaltres fèiem altres coses, però no ho fèiem amb l'anglès.
No, però segur que fèiem la mateixa rabieta, eh?
Exacte.
Això no canvia. Tinc cap dubte.
Bé, doncs en qualsevol cas és perquè en concepte modern seria una llengua que n'influeix una altra però sense suplantar-la. A vegades, clar, si fem una perspectiva, ara sí que fem una perspectiva històrica, clar, abans, i parlo de molt abans, quin cas podem posar? Doncs podem posar les llengües germàniques, és a dir, que sí que va haver-hi contacte entre poblacions però que mai van arribar una llengua a substituir una altra. Llavors, potser ens han arribat alguna paraula, per exemple, del germànic ens ha arribat alguna paraula com guerra, una paraula molt pacífica, no? També molt, no?
Perquè el llatí no ve?
Sí, sí, sí.
No
ve del llatí, però també tenim una paraula equivalent.
Clar, sí, bèl·lic, bèl·lic.
Exacte, però vull dir que és curiós, no?, que ens hagi arribat, vull dir que potser hi ha altres paraules que ens han arribat, no? Diria que, per exemple, braga, la peça aquesta, no?, la braga entesa com la dels motoristes. Doncs també es va arribar del germànic, bé? És a dir, però en tot cas que quedi clar que són dues llengües que no substitueixen l'altra i que han entrat en contracte doncs possiblement per migracions però que mai un territori ha adoptat l'altre. Després tindríem un altre concepte que és l'estrat. Aquí són dues llengües que aquí han conviscut al mateix temps al mateix territori i que després s'han influït, una s'ha acabat la compartició de llengües al mateix territori i una s'ha quedat a un territori i una en un altre. Però, lògicament, la influència perviu. I seria el cas, per exemple, tot i que això seria una mica discutible, del català i el castellà. I teòricament aquí conviuen les dues, però en principi, més aviat dient que en principi, jo per exemple estic segur que d'on ets tu el castellà té una rellevància bastant minsa.
Sí.
A Tortosa també. Què vol dir, que no es parla castellà? No, però que és un territori majoritàriament catalanoparlant i les enquestes aquestes estem parlant que un 70 o un 80%. En canvi, si tu a la que creues doncs, Catalunya i te'n vas a una altra població, doncs la presència català sí que és pràcticament zero. Llavors, seria un concepte, és a dir, de llengües que han compartit territori però que després més o menys s'han especialitzat i que la presència o l'influx d'una sobre l'altra encara hi és, però que aquestes sí que han compartit territori. D'acord? Mm-hmm. Per tant, es tracta doncs, que estan en contacte. Després hi hauria el que vull parlar avui, que és el substrat, que tu abans m'has parlat dels horts urbans.
Sí, exacte.
I per què m'has parlat dels horts urbans? Què et remet a tu el concepte de substrat?
Doncs la terra, el que hi ha sota, diguem-ne, de les plantes, no?
Va, però m'interessa això de...
A fer créixer, no?
Clar, doncs m'interessa això que tu has dit, el que hi ha sota, el que subjau, no? Podríem dir-ho. Doncs el substrat eren aquelles llengües que eren en un territori i que va venir... doncs una altra llengua i va acabar substituint aquesta llengua original. I però què passa? Que tu has dit, ajuda a créixer, no? El substrat, doncs efectivament. Doncs tot i que es va substituir la llengua original per una segona, algunes paraules d'aquesta llengua primera han arribat a la llengua de substitució. Per tant, si pensem, i avui vull parlar una miqueta algun exemple d'això, és a dir, si pensem quines llengües es parlaven o havien tingut constància que es parlessin aquí abans del català, doncs evidentment hi hauria el llatí, però abans del llatí doncs, hi hauria també doncs, llengües iberes, per exemple. Mm. Sí?
Sí.
També tindríem fins i tot en alguns punts, per exemple, la zona d'Empúries una mica de grec, també. Per tant, i en alguns punts també molt concrets, doncs, i substrat fenici, per exemple, això s'ha demostrat en topònims com Maó, Eivissa o Tagomago.
Tagomago?
Sí. Diria que és un punt geogràfic. Ara no sé si és un no ho he buscat, eh? Diria que o és un cap...
Un illot situat a l'extrem nord-oriental de l'illa d'Eivissa, davant de la punta d'en Valls, al municipi de Santa Eulària d'Esriu.
Del riu, exacte. Doncs un illot, com tu has comentat. Per tant, sí que té sentit, no?, que doncs els fenicis que van arribar, fixa't que els altres són Eivissa i Maó, per tant, a les illes van tenir més per presència. En tot cas, com dèiem, el substrat en aquestes llengües que hi havia abans que es desenvolupés el català i, per tant, doncs, evidentment, doncs, de llatí, de grec, i iberobàs també, per exemple, n'hi havia moltes, no? Pissarra, Lleganya, Carbassa, o molts topònims al Pirineu, n'hi ha bastants, Gerri, Arinsal, tot això ens ho ha deixat l'iberobàs. En qualsevol cas, jo el que vull parlar d'avui és centrar-nos en aquestes paraules. Ne comentarem del grec i també, lògicament, després del llatí. Però una mica del grec, perquè sempre pensem en el llatí, com que és l'altre dia que tu no hi eres, vam parlar dels dies de la setmana i el calendari doncs, ve tot del llatí, però i de l'etrus també, però el que sí que m'agradaria és que són paraules que han arribat als nostres dies, igual com es deia en grec, però que el sentit ha canviat.
Ah,
és a dir,
sí, existien en grec,
però li han donat un sentit i només és un sentit negatiu. Per exemple, si jo et dic hecatombe, que és una hecatombe, això.
Un desastre,
un
no?
Un desastre, és a dir...
Un drama.
Un drama. I normalment, per exemple, en una batalla, quan es produeix una hecatombe, en què consisteix? No només que s'ha perdut, sinó que ha passat, que hi ha hagut molta què?
Una desgràcia, una matança.
Una matança, exacte, una matança. Perquè hecatombe, en grec, significava la matança de 100 bous que s'oferien com a sacrifici extraordinari als déus. Però no era en un sentit negatiu, sinó que rememorava o feia referència, millor dit, al sacrifici aquest, però que era com una ofrena, no era negatiu. Era una, d'acord? Aleshores, d'aquesta matança dels 100 bous ens quedem només amb el concepte de matança i, per tant, ara ja aquest que és com un sacrifici, com que és una ofrena, ja no es percep, sinó només es queda amb el concepte de matança. Uh-huh. D'acord? S'ha transmutat la paraula. Un altre, per exemple, histèric o histèrica, que si busquem al diccionari...
Ara sí que es fa servir molt, eh?
Sí, es fa servir molt i tots hi anem una mica, no? Clar, si busca el diccionari, passeu tan divertit dels diccionaris que quan els alumnes comencen em diuen clar, és que ho he buscat, profe, i posa pertanyent al relatiu a la histèria. Sí, clar.
Gràcies.
Gràcies, diccionari, per la feina. Bueno, doncs el següent pas és evident, busquem què significa histèria. Llavors, si ho busquem, doncs no sorprèn que és una... Bé, excitació nerviosa, molt intensa, neurosi complexa, bé... És igual. Però què volia dir en grec histèric? Tu saps què volia dir això?
Ho sé perquè ho he llegit al guió, llavors...
Però
no,
a mi em sorprèn molt, eh? I és... també...
té un punt del...
és una mica sexista,
eh?
Sí, de... no sé si micro o macro.
No, macro, jo crec que macro, és bastant macro, eh?
Què vol dir histèric, doncs?
Pertanyent a la matriu.
És a dir, la matriu, qui té matriu? Tu i jo no tenim matriu, almenys no. Que jo sàpiga, si no m'has estat enganyant tot aquest temps.
No, 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 en principi no, m'hauria estat enganyant a mi mateix.
Per tant, és a dir, era una cosa pròpiament femenina. Llavors, i no tenia, eh? I no tenia, evidentment, un terme negatiu. És a dir, quan els grecs deien histèric, no, simplement volia dir que pertanyia a la matriu, però sense cap valoració. Què ha passat aquí? Doncs que la histèria es va considerar una malaltia posteriorment, que ja sabem que no és una histèria, perquè és un estat d'excitació nerviosa, no és una malaltia, i que en principi era exclusiva de les dones. Que això també ha canviat, afortunadament, eh? Però vull dir, d'aquest concepte de matriu es va associar a malaltia perquè només la tenien les dones. És a dir, fixeu-vos com el llenguatge és pervers, o si més no, en tot cas, no sé si és pervers o no, reflecteix una visió esbiaixada, lògicament, però de l'època. Eh? Per tant,
i tant.
Doncs quan algú li diuen histèric, doncs bé, en fi, que sapiguem d'on ve. Després hi ha una altra més maca. Aquesta és, a mi m'agrada aquesta, no? Quan algú li diuen idiota, no és que m'agradi que em diguin idiota, no,
no però com a insult crec que té la seva... no em desagrada a mi, eh?
No, és... Però, de fet, idiota, també, amb l'antiga Grècia, no era un sentit negatiu. És a dir, un idiota era una persona que no s'interessava per la política. Llavors no era un insult, eh? És a dir, o almenys no està documentat que sí, que, és a dir, simplement una persona, podem dir, algú que passa, no? Que aquí a vegades, a veure, no és positiu en principi, però tampoc és necessàriament negatiu, no? Llavors, clar, ara idiota doncs és algú que està mancat d'intel·ligència, eh? També el diccionari diu que pateix idiòcia.
No, clar, és que sempre t'ajuda molt, el diccionari està allà per donar-te un cop de mà.
Doncs sempre. No, idiòcia, doncs dèficit d'intel·ligència, eh? Per tant, és curiós com... fixem-nos, perquè jo crec que avui en dia ja potser tenim molts idiotes, que potser són molt intel·ligents, però que a l'antiga Grècia n'hi hauria molts, és a dir, que no s'interessen per la política, n'hi ha uns quants.
També hi ha molts idiotes.
També, aquests sí. Que és a dir, idiotes que no s'interessen i que normalment no s'interessen perquè estan mancats d'intel·ligència.
Idiotes que s'interessen, però són idiotes perquè estan mancats d'intel·ligència.
Sí, tenim els tres conceptes.
Tot està sent molt complicat avui, eh? I estem en divendres de Sant Joan, eh? Vinga, va.
Va, és que això és que comença l'estiu aviat.
Sí.
Va, una altra. Déspota. Un déspota en grec era un amo, sense més. Què passa? Que com aquí ens hem buscat tots proletaris? No. És a dir, simplement era un amo. El que passa que després ha derivat a una persona que exerceix autoritat de manera tirànica, opressiva o brutal. Diu que passa el mateix que amb una paraula que a mi m'agrada molt, aquesta que és sàtrapa, que de fet era el nom del que tenia el governador d'una província persa. I ens imaginem...
Però s'ha quedat amb la connotació negativa, sàtrapa.
Sí, clar, perquè ens imaginem que això devia ser com, per exemple, un soldà, o, és a dir, aquests termes que són propis d'una regió geogràfica, que ens imaginem que en algun moment determinat va haver-hi un governant d'aquella regió que devia ser un tirà. I a partir d'ahir es va veure de generar la paraula, és a dir, algú que governa com aquell governant d'allà, doncs ha acabat aquesta, amb aquesta idea negativa. Però en origen déspota simplement era un amo. I l'última, per acabar amb aquest ordre de paraules gregues, tenim apocalipsi.
Ah, perfecte.
Que apocalipsi... vol dir revelació en grec.
Ah, no vol dir destrucció i
no,
del
i mort
planeta.
I no,
no val.
És revelació. El que passa que a partir del llibre del Nou Testament, que és el llibre, hi ha molts llibres del Nou i l'Antic Testament, i això ho vaig estudiar en el seu moment, però ja no me'n recordo.
No, jo no ho he estudiat mai, llavors...
Jo ho vaig arribar a estudiar, i bé, en tot cas que és del Nou Testament, i com que el contingut anava d'una catàstrofe, doncs d'aquí Apocalipsi va passar de la revelació, i la revelació quina era? Que hi havia una catàstrofe, i aquí es va quedar. Per tant, és a dir, és curiós com paraules originàries gregues ens han arribat al nostre idioma, però entremig han mutat el sentit.
Doncs, Albert, potser és el moment dels minuts musicals, no?
Sí, ha sigut una mica dur.
Ha sigut, eh? Ens has començat avui...
I... Jo he avisat.
Sort que marxem de pont i estarem tots més tranquils. I sort que també no ens veurem fins al setembre, perquè si no... doncs escolta, què ens portes avui?
Bé, us porto una cosa que jo crec que anima. Aquí tenim Sant Joan a la vora, la setmana que ve Festa Major, alguna cosa animada, no?
I tant, i tant.
Forma l'energia que tot ho transforma. Som l'alegria, comença un nou dia, tu i jo en rebel·lia, sentint-nos la vida. Només pensar-hi ens posem a riure, fugir del por pot ser una utopia, però aquesta nit trobarem la sortida, tenir-nos a prop, estimar el nostre jo. És l'aire, ningú se'n va d'aquí, és l'aire que avui bufa, que sé, com si no hi hagués demà.
Música de Revetlla per anar fent una mica de cap de setmana.
Per anar una mica... I m'agrada el títol de la cançó, això, com si no hi hagués demà. Eh? És a dir, doncs, donar-ho tot, no?
Això sí, t'ha acabat, eh?
Sí, 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 no els coneixia, eh? Vaig posar...
No els coneixies?
No, jo reconec que a vegades buscar cançons per al programa em serveix també una mica per documentar-me, perquè no estic...
Doncs i t'ha acabat el seu
recorregut.
Públic, eh? Sí, sí,
no dic que no el tingui pas, vull dir, no estic gaire... Vull dir que em serveix a mi també per aprendre coses, musical ben parlant. Bé, en qualsevol cas, seguim. Ara sí que canviem del grec als llatins, que aquí és més lògic. Aquí hi ha moltes paraules que ens han arribat del llatí, ja vam dir l'altre dia, els noms dels dies de la setmana, els noms dels mesos... Bé, però avui seguim amb aquesta dinàmica de paraules que ens han arribat però que han mutat de sentit, en portem també del llatí. I si abans dèiem que un idiota originàriament en grec era algú que no s'interessava per la política, tenim com a concepte inculte. Que inculte, també va en aquesta línia, inculte, doncs evidentment que no culte, no? Però no culte en el sentit que en llatí vol dir que no està cultivat, però cultivat el camp. Cultivat el camp. És a dir, que no hi ha res que es conreï en aquella zona. Mm-hmm. És a dir, llavors...
O sigui, es va adaptar una paraula d'agricultura a les persones, eh?
Exacte. És a dir, va ser primer un savi, que era Sal·lusti, que és el primer que ho va aplicar a les persones. És a dir, aquelles persones... I és molt poètic el concepte. És a dir, que no es cultivaven elles mateixes, és a dir, que no sembraven amb elles mateixes. Per tant, és aquest sentit, allò de la cultura, que, és a dir, que com un... una projecció per a tu a ajudar a créixer. Mm. I penso que és bé, és a dir, quan jo diu no, és que la cultura no serveix realment per a res concret, evidentment no, però serveix que tu creixis personalment una mica, no? Doncs m'agrada, no?, marcar aquesta paraula. Després una altra, abans parlàvem de l'apocalipsi i ja parlem d'això, parlem de monstre, no? El monstre bu, que potser això et sona.
Sí, 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 el monstre de Banyoles també una mica més a prop.
Més a prop ens queda. Bé, quan és un monstre, doncs seria això, un ésser fabulós, que presenta una confrontació contrària al que seria real, no? Una combinació doncs, entre home o bèstia, per exemple, o entre dues o més bèsties, no? Els diables, per exemple, segur que tenen algun monstre que el treuen. Quin és el...
Sí, la bèstia és el boc de Can Bernet.
D'aquest,
Surt als correfocs i també a l'encabronada del maig.
Molt bé, per tant, el deuen tenir ja punt a punt, no?
Sí, el correfoc crec que n'hi ha dos, el de l'infantil i el gran és el dissabte.
Doncs ja deuen estar traient-li la pols.
Sí, sí, sí.
Bé, en qualsevol cas, però en llatí monstre només vol dir un mal auguri. És a dir, un monstre era un mal auguri, per tant, és a dir, alguna cosa que podia venir però que no era bona. Llavors, per tant, no
tenia mala pinta, vaja.
És a dir, malastruc, podríem dir, no? És alguna cosa que portava malastrugança. Sí que és cert que ja els romans van començar a aplicar-lo a les persones, però en el sentit aquest de malastruc, no pas amb el que ha adquirit en els nostres dies. Una altra, per exemple, repugnància. Repugnància, doncs, quan una cosa et repugna, lògicament és que et causa aversió. Sigui un menjar o les persones, hi ha persones que ens repugnen.
Ja passa, sí.
Pel
sí
seu
passa,
comportament,
sí.
Per físic, és igual.
Hi ha gent que a vegades no saps per què,
sí.
Tampoc. Però
et passa, oi?
Et passa, sí.
És cert. Bé, en qualsevol cas, fixa't que repugnància té el re. I per tant, en llatí volia dir contraatacar. És a dir, vull dir que era tornar-t'hi una mica. Sí? Per tant, és curiós, per tant... Una mica sí que és cert, perquè quan una cosa et repugna sempre és en relació a una altra. És a dir, tu deies, hi ha persones que no saps per què, no? Però l'existència d'aquella persona és la que et provoca això. És a dir,
sí.
Tu no tens el sentiment a priori, sinó que és la persona... Per tant, una miqueta sí que t'ha arribat però el sentit, però ja veiem que ha canviat molt. Després, un altre, per exemple, humiliar. Humiliar, doncs és doncs això. El diccionari l'he buscada, perquè dius, a veure què diu el diccionari. Diu abatre l'orgull, l'arrogància d'algú rebaixar d'una manera mortificant. Déu humilia els superbiosos. Quina frase, també, no?
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
En qualsevol cas, clar, és que humiliar en llatí volia dir abaixar. Llavors, quan algú s'humilia davant d'una altra persona, simplement vol dir que s'inclina. No vol dir res més, en principi. Ara, quan algú s'humilia, doncs és que submissament adopta un comportament, no?, diferent. Però en el sentit originari era abaixar només, eh? I no tenia el sentit aquest negatiu que té. Per tant, per exemple, humiliar el front davant d'algú. Mm-hmm. En canvi, ara quan algú s'humilia o quan algú l'han humiliat, sobretot és una altra cosa, és el que dèiem abans, eh? És a dir, això que, doncs, que diguéssim que et mortifica la manera com t'humilies, eh? Per tant, és una altra.
Les millors humilies són les d'Organyà.
Sí,
eh?
Però això ja fa més anys.
Sap tothom, eh?
Això fa més anys.
Que va, acabem amb alguna dita.
Acabem amb alguna dita, va, perquè avui comença. Comença avui l'estiu o no?
No.
Demà? O ja ha començat?
Comença demà, crec, demà. No? El dia 22? No, sé. No és el 22? Bé, és igual. Pel...
Bé, qualsevol cas, són molt fàcils, és a dir...
Comença aquest cap de setmana.
Vinga, va, doncs deixem-ho així. Dius, al juny el fred s'esmuny... Jo potser crec que això deu ser pel Pirineu, perquè aquí crec que el fred s'ha esmunyit fa temps.
El fred esmunyit crec que va marxar corrent, no hi va haver...
Ha costat tant enguany que arribi la calor, però bé.
Sí, millor.
Després, en qualsevol cas, una altra molt òbvia, la nit de Sant Joan, la més curta de l'any, sí... Cert, sí. I una altra diu, per Sant Joan i Sant Pere, adeu a la primavera. Sí, també.
També,
sí.
També.
No
també,
podem
també.
Dir, per Sant Pere potser
no
ja no.
És innegable, no?
Però, vull dir, és a dir, són
perquè
aquells...
Perquè si no, no rimàvem.
No rimàvem, no? I una altra que dius, aquesta és la típica, no? I al juny la falç al puny, no? Que és aquesta. Però dius, com és el plural de falç? Com es fa? Perquè si en tens moltes, com ho fem?
Fals.
Fals també.
És igual, no?
És igual, però afegint-hi...
Una S.
Una S.
De veritat?
De veritat. I és, oi que és estrany?
És estranyíssim.
És estranyíssim, per això ho volíem destacar. És a dir, perquè quan algú, abans tu deies, les persones que em repugnen, una persona falsa, si és un home, és un home fals. Però si són diversos homes, són homes falsos, S o S. Doncs comerç, ser trencada, o S, però fals és de les poquíssimes paraules, n'hi va haver alguna més que se m'escapa, que fa el plural només afegint-hi una S. I amb això acabem.
Doncs amb això acabem. Albert, moltíssimes gràcies per aquesta temporada. A tu
a
i a
tu
la Mar.
A tu també, home.
Als dos. Ha estat un autèntic plaer.
Igualment, home.
I espero que l'any que ve ens puguem,
segur
ens puguem
que trobar. El curs que ve, no? Perquè l'any que ve, abans de l'any que ve ens ho trobarem.
Que vagi molt bé, que tinguis un bon estiu.
Igualment, i bon estiu a tots els oients.